Radio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Diumenge passat, un tuit després dels resultats de les eleccions generals deia: "Vigilad, porque a partir de ahora encontraréis mucho tránsito en las carreteras, porque 5 millones de españoles van a volver a trabajar". Aquesta cita, feta amb un to graciós, transmetia clarament les esperances de molts de que siguin uns o altres els que governin, les coses canvin. Per les empreses, des de diumenge, des de la setmana anterior, des de fa un mes, durant tots aquests 3 anys i gairebé 4 que ja dura la crisi, és tot igual. Pressió per una competència més agressiva que mai, desànim per la manca de futur i sobretot per la manca de confiança, morositat, impotència per les dificultats de finançament i preocupació per si les coses encara podrien anar pitjor. Preparant aquest programa, em preguntava quines dades, quin enfocament podia donar-li al tema que fos, com a mínim, inspirador. Albert Einstein deia: "En moments de crisi, la imaginació és més important que el coneixement". I per la seva part, David Goleman, en els seus estudis, va demostrar que el temor fa que les nostres capacitats s'aguditzin. Aquest és un moment per posar sobre la taula totes les nostres capacitats i la nostra imaginació. I la bona notícia és que ho farem junts, que de nou, com feia molts anys que no passava al nostre país, tenim l'oportunitat de fer un camí junts. Fa falta aixecar empreses, obrir-ne de noves i treballar de la mà. En aquests moments és difícil pensar en uns i en d'altres, perquè de fet tots lluitem pel mateix: per alimentar la nostra família, pel futur dels nostres fills. Bona tarda i benvinguts a Plusvàlua. Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvàlua, al nostre blog plusvàlua.cat, per mail a participa@plusvàlua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Volem saber la teva opinió. Segons l'Agència Tributària, l'any 2009 van tancar a Espanya un 6,4% de les grans empreses. L'any 2010 aquest percentatge es va duplicar, arribant al 13% de tancaments. Per altra banda, la COE denuncia que en els darrers 4 anys han desaparegut 500.000 empreses, de les quals aproximadament unes 200.000 eren pimes i gairebé 300.000 negocis autònoms. Segons Cepime, les xifres actuals de números d'empreses i de negocis autònoms situa a Espanya als nivells del 2004. Way back in my childhood, I heard a story so true. Bona tarda, senyor Jordi Goula, economista i periodista de La Vanguardia. És un plaer tenir-lo amb nosaltres a Plusvàlua de Ràdio.
Moltes gràcies.
Senyor Goula, no sé si aquest és el nostre primer programa després de les eleccions. No sé si s'ha vist algun canvi aquests dies.
Doncs miri, no.
Jo ha trobat més trànsit a l'hora d'anar a treballar.
Jo m'he quedat parat amb això que comentava, perquè, home, això és un desig que tenim tots, però una de les grans sorpreses que jo penso que ens hem endut tots plegats és que el nou president del govern, que semblava que doncs havia de dir, doncs, explicar una mica què pensa fer, per on pensa anar, què és el que ens hem de plantejar tots. Després d'una campanya, no oblidem, a la qual doncs pràcticament no ha apuntat cap mesura concreta i no ha dit res, doncs estem tots esperant i sembla que no, de moment no pensa dir res. L'últim que sé és que el dia 20 de desembre explicarà doncs a la investidura una mica el seu programa, i sembla que uns dies abans, el dia 8 o el dia 9, sembla que és, que es troben a Europa doncs els partits populars europeus, allà doncs explicarà una mica doncs el que pensa fer. A mi em sembla que això és una cosa molt perillosa, molt fumuda, perquè això vol dir que ens esperen unes 3 setmanes doncs molt complicades, sobretot perquè en aquests moments d'angoixa global que estem vivint, no tots plegats, que no sabem ben bé d'on ens ve, però que tothom semblava, esperàvem doncs, a dir, escolti, sí, doncs que anirem per aquí, anirem per allà, almenys dir alguna cosa. Per tant, jo tot aquest tema estic molt preocupat. I sorprès, la veritat és que estic molt sorprès. També.
I els mercats, a més ho representen, això?
Els mercats, que són els que en aquests últims temps sembla que són els que ens manen, no? els que ens diuen els que hem de fer i el que no hem de fer, doncs sembla que demanen, jo penso que sí, que demanen alguna cosa d'aquestes, de què es digui el què. De totes maneres, a veure, aquí hi ha un aspecte que a vegades tots plegats doncs, als mitjans i tots doncs, no acabem, jo penso, d'entendre o de ficar-nos-hi prou a fons. Però aquí hi ha hagut un fet, per exemple, fixa't que és molt curiós, o sigui, el dilluns després de l'endemà mateix d'haver guanyat el PP, quan semblava que aquí doncs, tenia que haver-hi, doncs, escolta, calma, aquí això canviarà, que tal... Doncs aquí van rebre la bona nova doncs amb una caiguda del gairebé el 3,5% de la borsa i això de la prima de risc doncs, que va anar cap amunt, no? O sigui que no, que això, què ens ve dir, això? Això ens ve dir, escolti, que una cosa va per una banda i una altra cosa va per una altra.
No hem de fer cas dels mercats.
Per tant, jo diria que sí, malauradament n'hem de fer cas, però que són, és a dir, que no perquè aquí diguem o deixem de dir, és a dir, una cosa canviarà. A veure si m'explico. Jo penso que en aquests moments estem en una situació en què hi ha una necessitat immediata i hi ha una sèrie de necessitats urgents. La immediata jo penso que no depèn de nosaltres. No depèn de nosaltres. Aquí estem immersos en un problema europeu, un problema gravíssim que s'han portat per endavant Grècia, s'han portat per endavant Irlanda, Portugal... Fixeu-vos, avui hi ha vaga general a Portugal, a Grècia estan doncs, en una situació dramàtica, Irlanda en sabem poc, perquè allà més és molt poca gent i sembla que diuen que se n'estan sortint una mica, però el tema italià, s'han canviat 5 governs, és a dir, que és una situació tremenda. I tot per què? Doncs tot perquè doncs, en un moment determinat doncs, hi ha hagut una sèrie de persones que han decidit doncs a dir, escolti, anem a guanyar diners doncs, amb una cosa que és feble en aquests moments, que és l'euro, i l'euro doncs, en aquests moments doncs, representat pel que és el deute d'una sèrie de països, diguéssim, els més febles dins de lo que és la zona. No? I van començar per Grècia, van seguir amb Irlanda, van seguir amb Portugal, i ara s'ha doncs, intentat amb Itàlia, es segueix amb Espanya, però ja estem veient que la cosa s'està arribant doncs, a França, està arribant a Àustria, i va arribar a Holanda, vull dir, i fins i tot ahir vam tenir doncs, la sorpresa doncs, que els alemanys també s'han quedat una mica parats. Llavors aquí hi ha una necessitat absolutament immediata, que és acabar amb aquesta història. És a dir, o s'acaba amb aquesta especulació, o realment aquí tot el que puguem dir, tot el que puguem explicar, són comèdies. Miri, jo no crec en les conspiracions internacionals. Vull dir, això és una cosa que no hi he cregut mai i tal. Aquí simplement es tracta d'una sèrie d'institucions, de fons, que van a guanyar diners. Escolta, i si els diners s'han de guanyar doncs, per la via d'enfonsar doncs, un país, doncs, escolta, s'enfonsa el país. Miri, a mi no m'expliqui històries. Vull dir, clar, quan aquí parlem dels mercats, si jo li pregunto a vostè el mercat què és, vull dir, com se l'imagina el mercat vostè? Com el visualitza el mercat, Carla?
Doncs com una àgora, no?
És com una àgora.
Podríem dir.
Pues el mercat és una... Imagini's, doncs, són sales plenes de gent, de nois joves, de menys de 30 anys, la majoria, no gaire més. Bueno, i aquests amb una pantalla davant, ficats allà 10 i 12 hores, o 14 o 15 al dia, que tenen uns sous i tenen uns plusos, tenen uns bonus, pels diners que siguin capaços de guanyar per l'empresa, ells guanyaran, doncs, més diners i tal. I aleshores tracten, ells veuen números a la pantalla i a través d'aquests números intenten guanyar més diners per l'empresa, que seran més diners per ells, fent les operacions que calgui. I aquí, llavors, els supervisors d'aquestes operacions, doncs, tenen, escolti, fan la vista grossa. Aleshores, amb ells els és igual, que aquí caigui un país, que estiguem aquí, doncs, especulant, doncs, amb la, jo què sé, doncs, amb accions, amb monedes, amb matèries primes, amb aliments. Escolti, jo resulta, escolti, si puc guanyar diners amb això, dic, escolti, el tanto que està, vostè està aquí darrere, hi ha arròs, i a lo millor resulta que si vostè això fa pujar molt, vol dir que molta gent passarà gana. Escolti, jo no sé si hi ha arròs aquí darrere. Jo el que sé és que hi ha uns números, aquí veig uns diners a guanyar, i jo vaig. Per tant, això és el mercat, el que és avui. És la sumatòria d'aquesta història.
Com un gran casino.
És un gran casino. Però sí, és que la gent va a mirar de guanyar diners amb aquesta història. Llavors, aquí hi ha un sistema, com es pot frenar tota una sèrie d'especulacions, aquestes a la baixa, sobretot, en aquests casos, que estem vivint nosaltres, el cas del deute, per anar a enfonsar i per guanyar ells, perquè ells estan jugant d'una manera que com més caigui el deute grec, com més caigui el deute espanyol, ells estan guanyant diners. Aleshores, com es pot frenar això? Doncs miri, això es pot frenar de moltes maneres, i aquesta és una de les històries que jo no em sé venir, de com encara, amb el temps que portem amb aquest tema, això no s'ha resolt. Perquè no és tan complicat. No és tan complicat. L'especulació només entén un llenguatge. És el de que algú posi diners i li faci perdre quartos. I al moment que té por de perdre quartos, es retira. És l'únic sistema que ha funcionat sempre. I això, Europa, qui ho pot fer en aquests moments? Doncs, mentre aquest fons d'estabilitat famós que es va aprovar ja no sé fa quant temps, i que el mes passat, el mes d'octubre, finals d'octubre, van dir, escolti, que el dubtava més, i que no ens sabrà... Bueno, doncs mentre això no es faci, doncs és el Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu ha de fer el mateix que fa el Banc d'Anglaterra i el Banc d'Estats Units, la Reserva Federal. Per què no s'especula amb la deute, amb el deute anglès o amb el deute americà o amb el deute suís? Doncs perquè el Banc Central Suís, el Banc d'Anglaterra i la Reserva Federal, a la que hi ha un problema, que s'ensumen que algú està jugant a la baixa contra el deute d'aquests països per fer baixar. Escolti, surten ells, compren, els agafen i els hi fan perdre diners. I s'han gastat molts diners, tant els anglesos com els americans, com els suïssos. I aleshores resulta que el Banc Central Europeu això no ho ha fet. Bueno, i per què no ho ha fet el Banc Central Europeu? Bueno, doncs aquí el que ens expliquen, i per mi és un misteri, jo no acabo d'entendre. Doncs Alemanya no vol. Alemanya s'hi oposa. I la pregunta que em farà, i per què no vol Alemanya? Doncs miri, no sé, li hauríem de preguntar, haurà de portar aquí la senyora Merkel la setmana que ve? A veure si, ens ho explica. A veure, per què no volen que això es pari? Perquè no és tan difícil. Només que el Banc Central Europeu llancés un missatge dient, fixeu-vos bé, mira que senzill, de dient, si el deute italià i espanyol, que veiem que estan fent els deutes, que estan mirant de retallar, que estan mirant tot això, que és cosa, quins hem passat de l'error, tot això jo puc estar-hi d'acord. Però arriba un moment que dius, escolti, en termes... Jo poso un exemple aquí en termes, diguéssim, de... molt senzills. Això és com si tu fas un pecat. I aleshores és un pecat que dius, home, és un pecat venial. És un pecat d'una penitència de tres parenostres. Doncs per aquest pecat que et posarien tres parenostres de penitència, ens estan posant, doncs, 35 o 100 o 200 rosaris. És a dir, m'estan fent pagar una penitència molt més forta de la que tocaria. Cert que hem fet un pecat, i que ens hem passat, però el que estem pagant és excessiu. Aleshores, com s'hauria de parar això? Doncs molt senzill. El Banc Central Europeu hauria de dir, a veure, Espanya... fan el que se'ls ha dit, de que freni... Sí, ho estan fent, molt bé. Portugal, ho estan fent, molt bé. Doncs mirin, sàpiguen que el deute portuguès i deute espanyol, a la que arribi el nivell, per exemple, del 3,5 o del 4,5, nosaltres comprarem tot el que faci falta. I al comprar tot el que faci falta el farem pujar i vostès es quedaran enganxats. Per tant, no podran guanyar ni un duro. I només amb aquesta amenaça dissuasòria no caldria ni gastar diners. És que ja no hi hauria especulació. És que s'hauria acabat. La pregunta és, i per què no es fa això? Per què no es porta a terme això? O per què no es fa el fons aquest, que seria la mateixa història? Doncs miri, no ho sé, potser diuen, expliquen que Alemanya el que vol és forçar que tots aquests països que ens hem portat tan malament, que ens hem portat, doncs, que hem gastat tant i que som tan dolents i tal, doncs que, bueno, que, doncs, que fem aquí molts retalls i que fa... Però aquí...
Però
que
ja els estem fent.
Però el que estem portant aquí és a la ruïna una sèrie de països.
Inclús Alemanya, al final.
Bueno, és que Alemanya acabarà rebent per dues vies. Ahir, per exemple, es va donar la circumstància que els ha alarmat de que tenien que fer una emissió de deutes, sembla que era de 6.000 milions, i en van col·locar 3.000 només. Home, dius, escolti, és que els cascs que estan... És que és molt barat el que està... La finançament és molt barat, és un 8% i la gent... No és veritat, perquè en dòlars, el deute americà, hi havia ahir també una altra emissió molt forta i la van subscriure tota, i més barata encara, més baixa. Aleshores dius, no, és que escolti, hi ha alguna cosa més. Aquesta una. I la segona és dir, escolti, els mercats alemanys fonamentals on fan el negoci, on es guanyen la vida, és Europa. Per què se'ls estan carregant? Què passa? Que és que la visió des d'Alemanya és una visió absolutament distorsionada de lo que hi ha a Europa? Tenen una visió de que es pensa que potser que podran exportar a Xina o podran exportar a Brasil? No, s'equivoquen. S'equivoquen absolutament. Comencen a haver-hi veus, i a Alemanya, del propi partit de la senyora Merkel, d'aquests instituts, d'aquests que parlen ells sempre dels instituts dels cinc savis, bueno, que ja comencen a dir, escolti, doncs potser que ens ho fem mirar, això, no? Que ens ho comencem a replantejar i potser doncs, que, bueno, doncs, que permetem que el Banc Central Europeu actuï com actuen els altres bancs centrals. Vull dir, que no és que estiguem fent aquí, que estiguem plantejant una cosa doncs diferent i molt rara, sinó que ho estan fent els anglesos, els americans, els suïssos, ho han fet japonesos en el seu moment, ho han fet tots. Per què no ho hem de fer aquí?
El president de Cepime i vicepresident de la COE, Jesús Terciado, en declaracions a un mitjà de comunicació aquest mateix mes de novembre, va manifestar que un dels problemes més greus als quals s'enfronten les empreses és la morositat de les administracions públiques, perquè els hi resten una liquiditat que tampoc aconsegueixen a través dels bancs. En concret, i d'acord amb els seus càlculs de Cepime i la COE, les administracions públiques deuen, principalment a pimes, uns 45.500 milions d'euros. A més, segons ha explicat Terciado, el temps mig d'espera per cobrar aquests deutes ha pujat a més de 275 dies, tot i que en alguns casos, com en el cas d'alguns governs autonòmics amb entitats farmacèutiques, aquest temps augmenta fins als 500 dies.
Senyor Jordi Goula, després d'aquesta classe magistral sobre els mercats, sobre la situació actual, que ens preocupa molt, a vegades el problema és tant que això, tot això sembla tant com viure en un altre món, que és real després, però que en el nostre dia a dia, del dia a dia de les empreses, què passa?
Fixi's. No, però mira, és molt senzill. Tot això que jo t'he estat explicant, he dit, això passa amb el deute, mira, passa amb el deute, és una... Però clar, aquí hi ha un problema. Com passes d'aquí a la realitat aquesta de l'empresa que m'estàs dient? Doncs mira, és molt senzill. És molt senzill. Fins ara, els bancs d'arreu d'Europa, d'arreu del món, doncs un dels actius que han anat comprant, perquè era un actiu que no tenia risc, era deute. Deute públic. És un actiu per antonomàcia sense risc. Doncs des de fa un any i mig sembla que això s'ha convertit en una cosa diferent. Què passa? En aquests moments, els bancs que tenen molt deute, els espanyols tenen molt deute, per exemple, doncs de deute espanyol, doncs bueno, resulta que l'autoritat bancària europea obliga, per exemple, doncs, a valorar aquest deute en funció en el preu de mercat que té en aquest moment. No en el preu, diguéssim, que tu cobraràs el venciment, cosa que em sembla una aberració absoluta. Què vol dir això? Vol dir que en aquests moments un dels teus actius importants doncs et val menys. I si et val menys, què vol dir això? Doncs vol dir que això, d'alguna manera, ho has de restituir o has de rescabrar d'alguna manera a base de posar-hi més capital o més reserves. Si tu hi poses més capital o més reserves, vol dir que tindràs menys diners per poder prestar. I aquí tenim el lligam aquest perniciós, aquest lligam terrorífic que estem vivint en aquests moments i de com el tema aquesta especulació del deute perquè s'enriqueixin quatre personatges que no sabem bé qui són, on els podem imaginar. Aquests quatre personatges, de qui passa a través dels bancs, arriba per aquesta corretja fatal, arriba a l'empresa. I llavors, clar, arriba un moment que en aquests moments doncs, els bancs estan en una situació compromesa perquè els bancs estan també endeutats, ells havien prestat molts diners però a base d'agafar-ne a fora, perquè no eren diners de dipòsit seu, sinó que els agafaven a fora, i a fora ara no els hi deixen diners. I aleshores, clar, en aquests moments, la gran preocupació de la banca i de les caixes, quina és? És tornar els diners que deuen. No prestar diners a les empreses perquè funcionin. Clar, aleshores té una lògica perversa. És a dir, des del moment en què el sistema financer es converteix, vull dir, té ja una certa vida pròpia, ja no és un subsidiari de fer funcionar tot l'engranatge econòmic d'un país, de l'activitat, sinó que es converteix, vull dir, en un sistema ja de guanyar per ser diners, d'alguna altra manera, aleshores ens trobem en una situació com la que vivim ara, que és aquesta, que el sistema financer està obligat a tornar uns diners abans que prestar aquí. Bueno, i llavors aquí l'empresa, clar, amb aquesta situació, doncs, que s'enfrenta, què ha de fer? Doncs té un problema seriosíssim, ja no parlem, evidentment, ja, però crec que en aquests moments ningú es planteja el tema d'invertir, però sí que es planteja el tema, doncs, la necessitat
de subsistir.
I subsistir una empresa, doncs, escolti, el més normal, què és? Doncs tu vens una cosa, ho cobres a 60, 90 dies, però tu has de pagar els treballadors a final de mes, tens que pagar els teus proveïdors i tal. I aleshores has de fer aquí mil equilibris i per això sempre hi ha hagut el sistema doncs, del descompte, del que es diu el finançament del circulant.
I en aquests moments
això també s'està frenant i les previsions pel 2012 és de que si això que jo deia abans no s'arregla i diuen i es fa un cop de puny a la taula i diuen, escolti, acabem aquesta història i deslloriguem tots aquests mercats que estan en aquests moments absolutament frenats, doncs aleshores la situació pel 2012, doncs ho hem de dir claríssimament, doncs serà pitjor que el 2011 en el tema de finançament. Si el tema de finançament va malament, doncs clar, vull dir, això comencem una roda que jo dic que és una roda infernal, perquè clar, això vol dir que moltes empreses que podrien funcionar, que podrien seguir subsistint i donar feina doncs, a un feix de persones, doncs es trobaran absolutament tallades. I llavors entrem, seguim amb aquesta roda. Vull dir, què passa? Doncs, bueno, doncs que hi haurà més gent, doncs que no solament no s'agafarà gent per fer baixar l'atur, sinó que anirem a més, que són les previsions que hi ha en aquests moments. Les previsions que hi ha des de fa dues o tres setmanes és de que l'any que ve acabem un any amb un creixement negatiu, cosa que fa dos o tres mesos era impensable. Bueno, doncs això és el que s'està dient ja en aquests moments, i s'està dient ja no solament a Espanya, sinó a tota Europa, la qual cosa encara és més greu, perquè vol dir fins ara nosaltres portem ja 13 trimestres, 13, amb una demanda interna a la baixa, i ens hem salvat pel que era l'exportació. Però clar, si també els països als quals exportem doncs comencen a anar la cosa, doncs comença a afluixar, doncs aleshores ho tindrem més complicat. Per això, li deia, és tan important que hi hagi algú que faci un cop de puny sobre la taula i aquest tema del deute i dels tipus d'interès, tot això es talli d'una vegada i els mercats tornin a funcionar, els mercats interbancaris. Perquè, clar, en aquesta situació, si vostè és el banc Carla i jo sóc el banc Golo, doncs jo no m'atreveixo a deixar-li diners al banc Carla perquè jo no sé si té molt deute grec o no el té i llavors si me'ls podrà tornar. Per tant, clar, i si llavors tallem aquests canals que es necessiten per funcionar...
I de confiança.
Aleshores, aquí estem absolutament perduts. Bueno, i amb aquestes estem, i mentrestant, doncs, bueno, pendents que el senyor, el que deia, que el senyor Rajoy ens expliqui alguna cosa, i les empreses, a més del tema del finançament, doncs, temen, bueno, hi ha els aspectes, els d'aquesta baixada de l'activitat, tema de les comandes, el tema de la morositat. Vull dir, escolti, que aquí s'ha fet una llei de morositat fa un any i pico i no ha servit absolutament per res, perquè els primers que l'han, se l'han saltat ha sigut les administracions, perquè no tenen diners tampoc. Bueno, doncs, o sigui que és una situació realment... Jo crec que és... des de que va començar la crisi, situem-ho al 2007, a l'agost, quan aquí comencen a arribar els problemes de les subprimes a borsa, o la situem al 2008, al setembre i a l'octubre amb Lehman Brothers, és igual. Crec que és el moment més greu que hem passat des de llavors. Sobretot perquè la sensació aquesta que el primer semestre era que anàvem remuntant una mica i ara la sensació aquesta d'haver, pum, tornat a caure de cop i dir, escolti, l'any que ve, ostres, un altre any que serà dolent, ja en portem molts. I això acaba afectant la moral del més fort.
Senyor Jordi Goula, economista i periodista de La Vanguardia, m'agradaria acomiadar-lo, però amb alguna paraula... podríem dir, d'inspiració per les,
ai,
per les
positiva,
empreses.
Ai, una mica positiva.
Una mica.
Doncs miri, no aquesta, que, doncs miri, escolti, posem un Siri a un sant que sigui d'una bona advocació.
O d'un gremi.
Escolti, i que Europa, d'una punyetera vegada, es decideixin, el Banc Central Europeu es decideixi a fer el mateix que està fent el Banc Suís, el Banc Central de Suïssa, el Banc d'Anglaterra o la Reserva Federal. Aquesta és la condició absolutament necessària, no suficient, necessària per poder començar a desllorigar tot el tema. Si això no passa, d'aquí, d'aquesta, no sé pas com ens en sortirem. Us ho dic amb franquesa. I és tan greu la situació que jo crec que al final ho veuran els propis alemanys i acabaran prenent una resolució i acabaran tallant-ho.
Perquè, massa si no, tard?
Acabaran... Mai és massa tard. Mai és massa tard. Vull dir, no, jo penso no s'acabaran els carrers, vull dir, no deixarem de circular pels carrers, mai, sempre hi ha temps, però com més esperem, més complicat serà, això sí.
Senyor Jordi Goula, com dèiem, economista i periodista de La Vanguardia, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Paraules dures, però que a vegades fa falta sentir.
Gràcies a vosaltres. When we meet, will I act like I've done before? Make a move, try to speak.
Doncs per totes les persones que aquest Nadal es troben amb dificultats, sobretot pels nens, amb els que ens preocupem, des de Ràdio Estel hem preparat una campanya, com cada any, per ells, especialment per ells. La Mercè Raga ens informa.
Enguany són 5 les entitats que organitzen la 14a campanya de Reis per Tothom, el Centre Cristià dels Universitaris, el CCU, el Museu Diocesà de Barcelona, Catalunya Cristiana, Ràdio Estel i el Club Més Amics. Un any més, esperem desvetllar la generositat de moltíssimes persones i fer realitat l'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa, oferir un detall material embolcallat d'amor i solidaritat. Si voleu participar en aquesta campanya, l'únic que heu de fer és portar el vostre regal, ja sigui per nens petits o bé per gent gran, als punts de recollida de joguines i obsequis, sobretot, que siguin nous. Un d'aquests punts de recollida són el Centre Cristià dels Universitaris, al carrer Villarroel, 81 Baixos, de Barcelona, Ràdio Estel, carrer Comtes de Balloc 67-69, o bé el Museu Diocesà de Barcelona, que es troba a l'Avinguda Catedral número 4 de Barcelona.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 10 de la nit amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Doncs seguim aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Blanca Aranyó comentant l'actualitat econòmica de la setmana. La Comissió Europea obre la porta a la creació dels eurobons com a sortida de la crisi, tot i que Alemanya ho rebutja.
L'executiu comunitari planteja tres possibles models per mutualitzar el deute als països de la zona euro, des de la que contempla bons totalment o parcial garantits conjuntament per tota la zona euro fins a la més tímida, que preveu que cada bon només el garanteixi el seu estat.
Brussel·les demana a Rajoy una reforma laboral profunda.
La Comissió Europea ha insistit a demanar a Espanya una reforma del mercat laboral per combatre la desocupació, que és la més alta de la Unió Europea, i ha apuntat com a possibles idees el contracte únic, la millora de la formació i la mobilitat. També recomanen combatre l'alta taxa d'atur aprofundint la reforma del mercat laboral.
Artur Mas anuncia noves retallades dos dies després de les eleccions.
El president va anunciar el passat dimarts noves mesures per afrontar la crisi. El nou pla de retallades apujarà els títols de transport, les taxes universitàries, l'aigua, la benzina i inclourà algun pagament en sanitat. Tot això quan aquesta setmana hem conegut dues males notícies més. Primer, noves dades que indiquen que més de la meitat dels assalariats catalans no arriben a mileuristes. I en segon lloc, la Generalitat ha aprovat l'ERO temporal per uns 1.400 treballadors de l'Hospital de Sant Pau.
Aquesta notícia paral·lelament amb les vagues de Portugal que comentàvem abans. Renault produirà un cotxe que costarà 2.500 euros.
L'aliança automobilística Renault-Nissan desenvoluparà una nova gamma de vehicles ultraeconòmics. L'objectiu d'aquest nou programa està orientat a la comercialització als països emergents, encara que també podrien ser venuts al mercat europeu.
Rosell acusa de cobdícia els banquers que han cobrat quantitats astronòmiques.
El president de la COE ha acusat de cobdícia, avarícia i desvergonyiment i de conducta escandalosa i immoral alguns directius d'entitats bancàries que, diu, deixen immensos forats a les seves empreses i, tot i això, reben com a compensació quantitats astronòmiques.
Banco de València té un forat de 562 milions d'euros.
L'entitat, suspesa de cotització des de dilluns, ha tornat a cotitzar l'endemà de donar a conèixer que té un dèficit de provisions per riscos de crèdit i d'actius adjudicats de 562 milions d'euros. Tot i això, el banc ja va advertir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que el dèficit, segons els requeriments del Banc d'Espanya, podria ser més gran.
I la borsa, després de les sorpreses de caiguda, després de les eleccions, com ha anat?
Doncs la jornada ha començat marcada pel no de Merkel als eurobons i finalment l'IBEX 35 ha tancat amb una caiguda del 0,2% fins als 7.721 punts. La prima de risc se situa avui als 442 punts. Així doncs, al igual que l'IBEX, les borses europees han tancat perdent tot el que havien recuperat a primera hora al matí.
Moltes gràcies, Blanca. Comentarem aquesta actualitat econòmica i alguna més amb els nostres contertulians d'avui. Tenim l'actualitat econòmica, com estem acostumats ja des de fa anys, el vermell ben roig. Tenim diferents temes que comentarem ara amb els nostres contertulians d'avui. Tenim amb nosaltres el senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ferreres, bona tarda, benvingut a Plusvàlua.
Gràcies, bona tarda a tothom.
La Comissió Europea obre la porta a la creació dels eurobons, però Alemanya se'n resisteix. Com tenim aquest tema?
O com ho tenim? Pues això, com ens diuen, que fins ara s'estan resistint, amb expressió castellana, com el gat a panza arriba, els alemanys. Perquè està clar, ells veuen que una part del cost el tindrien de pagar ells, sobretot si es fes el bo que estigués garantit per tota la comunitat europea, perquè per exemple la notícia ens parla que hi ha tres modalitats de bons. Un, diguem-ne, que estaria garantit només per cada estat individual. Clar, l'estat que sigui feble, doncs tindrà molta menys garantia, per tant, diguem-ne, no resoldrà el problema de la manca de credibilitat o de confiança, no? I, per altra banda, si es fes el que seria més potent, que seria la garantia del conjunt de la Unió Europea, vaja, dels estats, doncs llavors passaria doncs, que això implicaria una rebaixa del... O sigui, un cost de l'increment de la prima de risc que paguen els alemanys. I per nosaltres, en canvi, seria una disminució. O sigui, pensen que avui dia els alemanys estan pagant el deute a 1,5%, més o menys. I nosaltres estem pagant això que se'n diu la prima de risc, o sigui, el que he dit malament, l'1,5 és el tipus d'interès. Nosaltres paguem una prima de risc addicional, que en aquest cas nosaltres quasi ratlla els 5 punts. El 4 està oscil·lant, que el 4 és tal, i si arribes a la ratlla dels 5 ja és diguem-ne, catàstrofe, per entendre's. Bé, llavors, aquesta prima de risc es faria menor per, diguem-ne, pel conjunt, però que, en canvi, pels alemanys la tindrien superior. Per tant, seria un cost del tipus d'interès superior. Fa pocs dies llegia, diguem-ne, una veu tan autoritzada com la del doctor Fred Pastor, que en una publicació deia, clar, és que els alemanys estan allargant el tema per resoldre el tema aquest de la crisi del deute, perquè ells s'estan finançant a l'1,5%, mentre que el rest dels països estem pagant un tipus molt elevats en funció doncs, d'aquesta desconfiança, etc.
Alemanya està allargant aquest procés pels seus propis interessos?
Pels seus propis interessos, els interessos concretament, específicament, sempre de la seva banca. Ara, també, darrerament, diversos i importants, diguem-ne, economistes, el doctor Anton Costas l'altre dia, el mateix Josep Piqué, el Fred Pastor, que ja ha esmentat, estan, clar, dient que Alemanya ha de reaccionar, que no pot fer el seu tonto indefinidament, perquè si s'ensorra l'euro, diguem-ne, o la Unió Europea, ells també hi perden molt. Ells també hi perden molt. Perden més d'altres, segurament, però si s'expulsa, s'ha dit allò de Grècia que surti fora de l'euro. Grècia tindria una reducció brutal de la seva riquesa, el producte interior brut. En fi, la seva riquesa valdria molt menys, per entendre's. Però els alemanys també hi perdien.
Senyor Ignasi Rafel, enginyer industrial i soci de la consultora Talaman Group, primera vegada a Plusvàlua com a contertulià, benvingut.
Gràcies,
a Ràdio Estel. Senyor Rafel, enmig de tota aquesta convulsió a la Unió Europea i aquestes indecisions, tenim unes eleccions que tothom esperava, un canvi que era molt probable i que s'esperava, i uns mercats que han demostrat que no estan tranquils perquè, a més, no hi ha hagut una manifestació directa per part del Partit Popular i, en aquest cas, de Rajoy. Què hem de fer?
Què hem de fer? Jo diria ser optimistes i tenir paciència, perquè, bueno, ho comentàveu abans amb el Jordi Goula, no?, quan es parla dels mercats, i els mercats és com un ens així, comentaves, com àgora, no? I és veritat, el que deia ell, no?, que al final pues, condicionen molt. I no deixen de ser, com ell deia, pues, a vegades persones amb interessos propis o interessos d'empresa que gestionen aquests fons. Moltes vegades, i avui hi havia un article que ho posava gràficament, deia que estem ara amb uns ritmes més lents quan els mercats es regeixen per una velocitat informàtica. Perquè també és veritat que tot això, a darrere hi ha uns softwares que fan que les respostes a determinats indicadors facin que s'actuï d'una manera molt immediata.
Sí, automàtiques.
Automàtiques. I molt especulatives, perquè al final és un benefici. I aquests mercats, doncs sí, el Jordi també ho deia, no sé si volem pensar en conspiracions, possiblement a darrere hi ha persones concretes amb cert poder, lobbies que poden tenir certs interessos, però no oblidem que també al final hi ha persones individuals que potser sense saber-ho estan a darrere. Quan una persona està gestionant uns fons, en el fons està gestionant els diners d'algú que els hi ha posat en allà, que són, pues no sé, les infermeres alemanes, els pensionistes de no sé on, gent individual, i que aquella persona el que està fent és que millori la seva rentabilitat. Però això porta aquesta velocitat especulativa molt, molt forta, no?
Podem intuir aquest interès d'Alemanya per allargar la situació. Però quin és l'interès de Rajoy davant no dir res? Fa una setmana, una setmana no, però 4 dies de les eleccions. I mentre Mas, que ara ho comentarem, no?, ha anunciat noves retallades 2 dies després de les eleccions, ara les comentarem, Rajoy silenci. Mm.
Sí, això està clar, la bola de vidre, en el sentit d'adivinar, diguem-ne, el que no coneixes, doncs. Però pots pensar, pots pensar que respon a una cosa que no hauria de ser, que és el que s'ha acusat amb en Rajoy durant aquesta campanya, que és que no tenia programa. No és que no el digués. Se li ha acusat que no el digués. El que seria greu és que no el tingués. Entens? I que, per tant, en aquest moment, a correcuita tingués de fabricar, diguem-ne, un programa, diguem-ne, a base... Jo no sé si he decidit qui serà el ministre d'Economia, però, en tot cas, el lògic és que ja ho tingués decidit i aquest, sabent la situació com està ara, econòmica, d'aquesta gravetat, ja li tindria d'haver preguntat, diguem-ne, no pel dia anterior, ja pel dia abans, com resoldré, diguem-ne, si guanyem les eleccions, que estava vist que estan guanyant, com anunciaré, diguem-ne, el que farem. I està clar, això de que faci el mutis, és un home prudent, que és la seva característica, que deixa passar el temps, que a vegades el temps mata el problema, però en aquest cas el problema, no, el temps no mata el problema és que el temps ens matarà a nosaltres, que és diferent.
I si aquests 30 dies jo penso que són molt de temps amb la situació que tenim ara per no tenir pues, això, la capacitat d'influir, perquè no la tindrà en aquests 30 dies. Ell, en principi, no pot decidir res. I també, pues, bueno, aquestes propostes clares, pues, que potser els mercats podrien tenir senyals de que hi ha pues, uns programes, unes accions concretes, que tal dia, quan agafi la presidència del govern, pues, pugui executar. I això, pues, com diu ell, esperem que sigui que no ho diu i no que no ho té.
O com a mínim un missatge de confiança als ciutadans. Exacte. En aquest sentit. Paral·lelament, tenim Portugal paralitzada per les vagues de diferents sectors i a la vegada Artur Mas ha anunciat noves retallades també en diferents àmbits. Com veuen la situació, l'espera després de les eleccions, que ha estat una mica comentada, i al mateix temps les retallades en si, les mesures?
Bé, a mi particularment, jo suposo que la majoria dels ciutadans, mínimament al corrent de com estan les finances, en aquest cas de la Generalitat, no els hi ha estranyat gens, diguem-li, perquè està clar, per poc que ho segueixi, saps que teníem d'arribar, teníem un dèficit molt elevat. Fent les retallades, famoses retallades d'aquest any, aquest dèficit s'ha rebaixat, però no fins al límit, diguem-li, que el Banc d'Espanya ens demanava i que s'havia compromès i que ha de continuar, perquè hem d'arribar amb un sostre, diguem-li, amb un dèficit màxim del 3%, i està clar. Ara teníem d'arribar, em sembla, parlo de memòria, al 6%. I em sembla que al final s'ha produït, i a nivell de Catalunya, el dèficit serà del 6,6%. O sigui, per tant, no havem complert ni l'objectiu que estava previst pel propi govern català, perquè Madrid, recordo que estava contínuament exigint que fessin més, amb la qual portava una situació, una certa sarcasme, que per una banda el govern socialista de Madrid atacava el govern de la Generalitat dient vostès han de retallar més el dèficit, donant-nos la culpa de que el conjunt de l'Estat anava malament pel dèficit espanyol, i en canvi aquí retallaven, ens criticaven per les retallades. Per tant, a mi no em sorprèn. I el que sí que espero és que aquest sostre de major estabilitat, vaja, d'arribar a un dèficit acceptable, que seria el nivell inicialment pues, del 4%, i després baixar-ho al 3%, doncs hi puguem arribar dins d'aquest exercici que entrarem ara, perquè després ja puguem remuntar el vol.
El que ens pot preocupar és que amb les retallades significa d'alguna manera... persones que se'n van a l'atur i que, per tant, també suposen un cost per l'Estat. Un cost que ja està prou gran. Com podem reactivar aquesta activitat?
A veure, s'ha dit molt ara, la reactivació, o sigui, la generació del treball passa perquè els generadors de feina siguin pues, actius i realment pues, comencin a contractar gent. I això són les empreses. Són les empreses i els emprenedors. Clar, jo penso que les mesures intel·ligents són totes aquelles que facin, que alliberin una mica les càrregues feixugues de les empreses per sobreviure. Pensem que si matem una empresa avui estem eliminant el germen d'un futur contractador. Si el mates ja no el tindràs. El que has d'intentar és que pugui sobreviure i no l'escanyis. No?
Com a consultor, senyor Ignasi Rafer, amb les seves empreses, amb les empreses amb les que treballen, com subsisteixen, com treballen, quin és el seu plantejament de futur?
Uh-huh. A veure, jo et diria, potser per la meva tendència optimista, no hi parlo amb moltes empreses, aquest matí parlava amb uns, al migdia parlava amb uns altres, grans empreses, sempre els pregunto el mateix, com ho veus, no? A veure, les empreses, jo et diria, les catalanes que jo conec de tot tamany, han fet els deures i estan bueno, creixent, estan tenint bons resultats.
Estan creixent, les empreses?
Sí, sí, estan. Bueno, aquest matí parlava amb una companyia molt gran i em deia, escolta, en un sector especialment sensible, i em deien que l'any que ve ho preveuen un bon any. Ara, dit això, són empreses que tenen una constant, que és que estan en mercats internacionals. El que està molt, molt tancat al mercat nacional, aquest ho té més difícil. El que passa és que, tot i amb això, tenen incertesa. I tot això que està passant els hi fa que, tenint la possibilitat, a lo millor, de créixer, discretament, però de començar a créixer, els hi fa por. Els hi fa por perquè la situació no els hi dona la seguretat. Però són empreses que estan sanejades, són empreses que tenen capacitat de créixer, són empreses que donen bons resultats, però, bueno, estan, saps, esperant que canviï una mica la situació.
La innovació, sens dubte, és un punt important. Renault produirà un cotxe que costarà 2.500 euros, hem sentit avui. Uh-huh. Innovació en producte, en mercat, en visió...
Bé, clar, això és una decisió perquè, no sé si vostè ho ha dit, la notícia que m'ha arribat a mi és que produiran de cara als països emergents, sobretot, pensant en el client, clar, el client dels països emergents, encara que són països que creixen, sigui la Xina, sigui la mateixa Índia i tots aquests països emergents, que alguns ja els titulen emergits, però està clar, el seu nivell de vida ha augmentat molt perquè estava en una gran pobresa, però si ho comparem amb nosaltres, encara està en un nivell de, diguem-ne, la seva renda per càpita és molt més baixa. Per tant, no poden comprar-se els grans models, diguem-ne, que ens hem acostumat a molts a nivell d'Europa o a Amèrica, etc. Per tant, exacte, això és situar-se en funció del mercat. Poden comprar si són preus assequibles. Jo no recordo la marca, intentava... els indis estan... A l'Índia estan... El Tatra, em sembla que és, sí. La marca Tatra. Produeixen ja fa un temps uns cotxes molt barats, no sé si al voltant seria, ara no sé, parlo molt de memòria, però això em semblava que no arribava el que seria els 6.000 euros, per entendre'ns, i fins i tot pot ser
menys. Uns 3.000 o 6.000,
sí, inclús menys. Això, clar, llavors això és posar-se en funció del mercat. Per tant, si nosaltres volem vendre, doncs hem de tenir en compte que els mercats, una cosa són la capacitat adquisitiva de la gent d'aquí i l'altra d'aquests països. En aquest sentit, hi ha una notícia bona, que no sé si és d'avui o d'ahir, que és que la SEAT ha decidit obrir 15 concessionaris a la Xina. I a mi em sembla això una mesura molt intel·ligent, perquè la SEAT, diguem-ne, bueno, fa això, innova comercialment. Diguem-ne, fins ara, doncs, suposo que el mercat de la SEAT era fonamentalment
Espanya,
Europa i no sé si a Sud-amèrica hi arribava d'això, però anar al mercat de la Xina, diguem-ne, intentar-ho, és molt important, perquè són milions i milions de consumidors potencials.
Senyor Rafel, alguna opinió sobre innovació, vostè que està amb les empreses cada dia?
Sí, bueno, a veure, és molt lògic que les empreses d'aquí, quan tenim que competir amb altres països, doncs que a nivell de costos encara tenen diferencials importants amb nosaltres, la nostra defensa és la innovació. I realment les empreses que en aquí estan dedicant recursos a innovar, a ser pioners en les seves àrees, tenen un factor diferencial que els permet tenir presència i tenir lideratge en alguns sectors.
Potser si algú tenim en aquests moments és temps per pensar.
Sí, per desgràcia hi ha temps per pensar, però jo crec que és més una qüestió de que les empreses que ho fan perquè tenen l'estratègia de créixer, perquè tenen en el seu ADN tenen l'interès de liderar un sector o la seva àrea d'activitat, i després també per aquí posen els recursos. La innovació és dedicar una part dels teus ingressos a la innovació i a que la gent pensi, desenvolupi, s'equivoqui i tingui temps per fer-ho.
El senyor Rossell ha denominat la conducta dels banquers com a escandalosa i immoral, i amb molts d'altres qualificatius com cobdícia, avarícia i desvergonyiment.
Sí, jo voldria només matisar-lo, perquè com que aquest títol és molt lapidari, és matisar que ha dit als banquers que han cobrat quantitats autonòmiques dels quins, dels d'entitats, d'aquells d'entitats que estaven malament.
No dels altres, o sigui, no dels guardar, altres. Guanyar quantitats astronòmiques. Diu,
escolta, vistes, exacte, si guanyen molts diners i resulta que se'ls reparteixin amb abundància per vostès, per entendre, els directius, no sé si veu malament, però en tot cas no el puc criticar gaire. Doncs ara, des del moment que vostè és una entitat que la deixa tot empastifada o la, la deixa debilitada i que, a més, necessita recursos externs, que vol dir de la resta dels ciutadans, llavors vostè no té cara per sobre haver-se assignat o aquestos sous, o aquestes indemnitzacions, o aquests fons de pensions.
I l'ètica amb tot això?
És que jo crec que el principal problema d'això, més enllà, perquè aquestes persones segurament doncs, en tenien dret, o van signar un contracte en el seu moment, o tenien un blindatge, i per tant, molt probablement estan dintre del seu dret. Jo crec que el problema principal d'això és un problema ètic. No podem estar en una situació com l'estem, les entitats on estan, tenint una responsabilitat que segur que té a veure amb els resultats que han tingut, i que tinguin aquestes prebendes i aquests beneficis d'aquesta manera. Per mi, penso que el problema principal és ètic.
El senyor Goula ens parlava que aquests mercats estan portats per joves d'entre 25-35 anys, que, clar, l'únic que tenen al cap és guanyar diners, no tenen un històric ni tan sols una visió de futur. Com podem transmetre l'ètica i la necessitat d'aquesta ètica i d'aquest futur, aquesta joventut?
Aquest argument que diu vostè, directora, el vaig sentir fa pocs dies, precisament en un col·loqui que hi va haver, fa pujat per Caixa Catalunya, entre el senyor Costas i el senyor Costas i el Josep Piqué. I llavors els comentaris que hi van haver van ser, diguem-ne, d'aquest caire de dir, escolti, algunes de les intervencions, hi ha, és que els mercats, qui són els mercats? La pregunta és, qui són els mercats? Són anònims, tal? Bueno, al darrere dels mercats hi ha alguns operadors, que són, en general són gent jove, xaus pelante, d'això. Escolti, però això no s'argument per dir que no es pot actuar irresponsablement. Irresponsablement. Primer, perquè aquests els nomena algú. I segon, aquests no actuen pel seu compte. Hi ha uns caps que són els seus jefes...
Supervisors.
Els seus supervisors. No, són més que supervisors. Són els seus caps que, diguem-ne, són els que ens nomenen i els quals rendeixen comptes. I, per tant, diguem-ne, ells han de ser responsables de les actuacions dels seus operadors. La manca d'ètica no està tant amb l'operador concret, sinó aquell que els dona les instruccions, que els diu a guanyar can calés especulant com sigui i caigui el qui sigui.
Anem a veure, doncs, com estan els joves, perquè són els que més estan actius en les xarxes, amb Blanca Aranyó. Blanca, com ha anat aquesta setmana a xarxes?
Doncs aquesta setmana hi ha hagut un tema estrella, que han sigut les eleccions. També s'ha parlat d'economia. Primer deixem llegir una opinió que hem pogut trobar avui de Lluís Foix, que diu que sempre ha pensat que el problema d'Europa i de l'euro no són els països rescatats, és Alemanya. Si falla Berlín, tot cau. Aquesta és la seva opinió. Després passant al tema...
Si no cedeix, Berlín.
Exacte. Com dèiem, a Twitter i a Facebook el tema estrella han sigut les eleccions. Hem de destacar que bàsicament és ironia tot. Vull dir, no hi havia opinions molt serioses. Sense. Per exemple, deia un oient deia que l'interès pels resultats del Senat és directament proporcional a la seva utilitat, preguntava, fent referència que els mitjans que es ven no es van ni tractar els resultats. Un altre deia que hem passat de tenir un dels pitjors presidents de la història d'Espanya a tenir l'home que va perdre dues vegades contra ell. I per últim, un noi que el dilluns a primera hora deia el metro va buit, ni rastre dels 5 milions de nous llocs de treball que prometia Rajoy durant la campanya. Sí. On està tothom?
Van haver-hi diferents
bastants comentaris.
Tuits en aquest sentit. Moltes gràcies, Blanca. Si volies comentar
sí,
també...
Sí, aquesta setmana hem pogut llegir que la Generalitat destinarà 500.000 d'euros al Mobile World Congress i prenent aquesta notícia com a excusa, volem preguntar als oients si creuen que estem preparats i estem al dia en noves tecnologies. De cara a la setmana que ve podem recollir opinions.
Doncs queda apuntat per als nostres oients al Facebook, al Twitter...
I al mail.
I al mail. Doncs amb necessitat, principalment, de posar seny a aquesta economia, però sobretot a les persones que la dirigeixen i que estan al capdavant, siguin joves, siguin grans, amb aquests apunts que ens ha fet el senyor Ignasi Ferreres i el senyor Ignasi Rafael, també. Avui hem tingut dos Ignasis, com que els parlo per el cognom, no... prenem nota i esperem que sigui així. Esperem que el futur ens esperi una mica més ètic. Senyor Ferreres, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Ha estat un plaer.
Moltes gràcies, senyor Ignasi Rafel. Esperem tornar-lo a retrobar amb nosaltres a Plusvàlua, ara que ja s'ha estrenat.
Encantat de tornar a estar amb vosaltres quan em convideu. Moltes gràcies.
I nosaltres ens acomiadem del nostre equip, del Jordi Carretero, l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, la Bet Verdagí, les veus, la Blanca Aranyó i, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I qui us ha parlat? Carla Gràcia. Ha estat com cada setmana, un plaer. Ens tornem a trobar la setmana vinent. Que passin un bon vespre i una millor setmana.